Bon dia. De nou estem amb vosaltres per oferir-vos el programa mensual del Traç Barrat.
Aquest espai cultural al voltant del món dels llibres que us porta Ràdio Falset.
Després del programa Rodamón i veure el que passa i com es viu en altres llocs del planeta, ens asseurem tranquil·lament per oferir-vos aquest espai que està inclòs dins del magazín La Finestra, que cada dissabte arriba i s'obri per a vosaltres.
Per això volem obrir també una finestra al món de la cultura, i en especial a la literatura. I avui, més especialment, perquè ens acompanyarà un estudiós de la història.
Ja que el programa que us hem preparat girarà al voltant del llibre El Porvenir 1916-1936, 20 anys de cooperativisme obrer a Falset, escrit per Pere Audi i que avui és aquí amb nosaltres.
Però a banda d'aquest monogràfic que farem avui, també tenim altres coses, com per exemple...
Notícies breus al voltant de la cultura i especialment de la literatura, així com us direm també alguns premis i concursos als quals pugueu presentar els vostres treballs.
I acabarem ràpidament amb la lectura de la llista dels llibres més venuts durant el darrer mes.
I ara, sense més dilació, comencem amb les notícies del Traç Barrat.
Pau Vidal cita 100 paraules catalanes caigudes en l'oblit. En perill d'extinció, és el títol d'aquest llibre, alerta del gradual empobriment de la qual s'enfronta la nostra llengua. Pau Vidal ha fet una llista de 100 paraules però assegura que en poden ser milers, que només s'han d'agafar el diccionari per constatar que cada vegada són més els termes en català que perden vigència i que poden ser usar no s'utilitzen. Aquestes 100 paraules han donat lloc a un llibre. Es titula En perill d'extinció, que pot ser una obra de consulta, segons l'autor, però que també pot ser servir per a moltes altres coses. Per exemple, us en direm unes quantes perquè a veure si encara us sonen o si sabeu el seu significat. Per exemple, hi ha la paraula cabòries, la paraula dèria, engegar a dida, per exemple, embafar, enguany, ensumar, escarnir, feredar, la malifeta, fotimer, galdós, fer la guitza, geia, la mainadera, tenir senderi o perdre senderi també, el tec o un tiberi, etc. Com veieu, hi ha moltes paraules que potser cada vegada s'utilitzen més i són prou interessants d'utilitzar.
Ahir, a la delegació del govern de Tarragona, va ser presentat el llibre Del foc a la brasa, de Josep Bru Sans. Es tracta del segon volum de les seves memòries. Josep Bru va néixer a Tarragona l'any 1911 i va morir a Barcelona l'any passat. En el seu llibre ens explica les vicissituds que va passar des de l'inici del seu exili a França fins a la seva retirada de la vida política. Tota l'obra reflecteix la lluita de l'autor contra l'Espanya fascista. La vida d'en Josep Bru Sans no fou gens fàcil. Degut a la seva experiència bèl·lica, es va desplaçar al front defendent la República. Després va haver d'exiliar-se a França, acabant en un camp de concentració. Quan en va sortir, va continuar amb la seva lluita aferrissada en contra del fascisme, formant part d'una guerrilla contra els nazis i participant també en la guerrilla urbana de Barcelona. El testimoni que l'autor ens deixa en el seu llibre Del foc a la brasa el converteix en una peça clau a tenir en compte per a un major coneixement de la història recent de Catalunya, ja que ens explica fets poc coneguts com el Comitè Interaliat, la guerrilla Catalunya i d'altres. Bé, doncs, passem a la nostra particular recomanació d'avui, el llibre del mes. Aquest mes tenim el llibre, com hem dit abans, El Porvenir, 1916-1936, 20 anys de cooperativisme obrer a Falset. I avui tenim el plaer de poder comptar aquí amb nosaltres, amb el seu autor, Pere Audi.
Que us farem una petita biografia perquè sapigueu qui és el nostre amic que està aquí, el Pere Audi. Ell va néixer a Tortosa l'any 1956, va estudiar des dels 13 anys amb una beca de motoristes, de motoritats laborals,
va estudiar magisteri, acabar els 4 anys de treball a Renfe, a Informació, i va començar a sortir del pas i es va allargar més allò del que s'esperava ell. El 1984 es presenta a oposicions, les treu i des d'aleshores treballa de mestre a Barcelona, Sant Cugat, a Sitges, fins que l'any 1990 el traslladen, per accident, diu ell, a Rasquera, i des de l'any 1991 viu a Marçà. A les nostres terres també ha treballat com a de mestre a Rasquera, a Capçanes i a Marçà. I ara està intentant acabar la llicenciatura d'Història a través de la UNED. L'any 1993 va guanyar el Premi Ciutat de Tortosa amb un estudi sobre el govern municipal durant la primera part del segle XVII, titulat Poder i Societat, Tortosa 1600-1650, que es va publicar l'any següent.
El 2004 va guanyar el Premi Jaume Ardèvol i Cabré dels Jocs Florals de Torroja, destinat a premiar treballs sobre la història de la comarca. Va presentar un treball sobre la cooperativa obrera El Porvenir, de Falset. Una versió ampliada d'aquell treball es va publicar a finals de l'any passat. Li agraden els arxius i a les biblioteques i estar-se a casa intentant pair el que ha trobat en aquests indrets que considera força emocionants. Bon dia, Pere.
Hola, bon dia.
Com estem?
Bé.
Doncs molt bé, un cop ja hem fet la presentació, com dèiem, aquest treball guanyador de l'any 2004 és el llibre aquest que avui nosaltres recomanem especialment a la població de Falset i a la seva comarca i als seus oients. Potser la primera pregunta que se'ns acut fer-te és com és que sent de Tortosa i vivint a Marçà et vas plantejar fer aquest treball sobre el Porvenir?
A veure, jo estava investigant des de l'any 1888 sobre la història de Tortosa a l'edat moderna i de sobte, als anys, no recordo si l'any 96-97, els arxius van decidir que els dissabtes farien festa, cosa doncs, segurament molt merescuda, pels funcionaris que hi treballen, però pels que ens interessa el que allí hi ha, doncs ens priva d'anar-hi la resta de la setmana perquè estem treballant. Amb la qual cosa, doncs, durant un temps vaig haver de deixar d'investigar. Fa 2 anys i mig, parlant amb el Toni Orensans, d'un treball de curs que estava fent per a la UNED, justament, sobre el cooperativisme aquí al Priorat, i anar xerrant, i de sobte em va passar uns papers del seu avi, l'Amadeu Pi, que doncs conservava i que anaven sobre el tema de la cooperativa. Vaig començar engrescar-me i bueno, de moment aquí hem arribat.
Molt bé. I quin interès t'ha despertat al fer aquest treball?
D'entrada, a nivell global doncs, m'agrada la recerca, com deies a la presentació, doncs, això d'anar als arxius, a les biblioteques, ja des de petit, el meu pare als 7 anys em va apuntar a la Biblioteca Pública de Tortosa i bueno, sempre m'hi he trobat molt a gust. I després, a nivell concret, a mesura que vaig anar llegint i buscant coses sobre el que era el cooperativisme aquí al Priorat, i d'anar coneixent una miqueta millor la història de la zona i de Falset sobretot, doncs hem vist que allí hi ha una societat molt complexa, amb moltes tensions, molts conflictes i que mereix la pena ser estudiats a fons.
Doncs parlant d'això, tu quina creus que és l'aportació que pot fer aquest llibre a la història de Falset? Vull dir, encara que sigui un llibre d'un tema molt concret i un període molt determinat, quina creus que pot ser aquesta aportació que pot fer?
Bueno, d'entrada, recuperar, encara que avui en dia ja això comença a sonar massa allà, ja és un tòpic, però és cert, vull dir, recuperar la memòria d'una institució que havia existit a Falset durant més de 20 anys i que, bueno, pràcticament doncs, ningú se'n recordava o qui se'n recordava doncs, ja tenia molta edat i tampoc no en parlava. I després, o sigui, com a primer punt, doncs, recuperar aquesta memòria. I després també resituar una mica què va significar durant aquells anys diguem-li l'esquerra o algunes actuacions de l'esquerra i el moviment obrer, que, bueno, ja en parlarem més endavant.
Com definiries tu el Porvenir? Què volia ser?
D'entrada, el Porvenir era una de les moltes cooperatives que es van crear a la comarca i a la resta de Catalunya en aquells anys. Entre el 1905, que surt la primera a nivell comarcal, i el 1927, que si no recordo malament és quan se crea l'última del període, es van crear al Priorat, gairebé a la meitat dels pobles del Priorat tenen una cooperativa de consum. Per tant, forma part d'aquest moviment. per què es creaven cooperatives de consum? Entre altres coses, perquè hi havia una inflació brutal i qualsevol estalvi en el preu dels aliments doncs anava de meravelles a les famílies pertanyents als sectors més populars, no? A part de cooperativa de consum, que vol dir que tenien botiga oberta, tenien forn on elaboraven pa, normalment totes les cooperatives de consum també oferien altres serveis als socis. Solia haver, doncs, per exemple, un cafè on tenien diaris de diferents orientació política, en el cas de Falset, d'altres cooperatives no, perquè estava prohibit parlar de política i de religió. A la de Falset sí que es podia i es podia llegir. Entre altres serveis, com dèiem, havia el servei de cafè, i després havia també una secció de mutualitat, perquè una de les coses que no existia en aquell període era una assegurança d'accident o de malaltia. O sigui, tu estaves malalt i no anaves a treballar, no cobraves. Avui en dia cobrem en funció de la cotització a la Seguretat Social, hi ha una assegurança mèdica, etc. En aquell temps no existia. Aleshores, què passava? Doncs que els obrers, que eren els que més patien aquesta situació, doncs s'organitzaven i ja des de començaments, finals del 19, començaments del 20, comencen a aparèixer les societats de socors mutus.
Doncs vols dir que aquesta cooperativa, és a dir, diguem-ne, a part de la importància econòmica que ja té, que en certa manera era el primer punt de creació, tenia, també va tenir una importància social i cultural a
sí,
nivell,
sí, sí.
I que a més potser va plantejar qüestions molt progressistes per l'època, per entendre'ns, això que comences tu ara, per exemple, d'aquesta mutualitat.
Mm-hmm. Sí, el que passa és que, diguem-li, això era com totes les cooperatives, o sigui, això no era un tret característic, era un element important de la cooperativa, òbviament, perquè, clar, a canvi de pagar una pesseta al mes, si estaves malalt, cobraves la meitat pràcticament del jornal sense haver-te de moure de casa perquè estaves malalt. Per tant, era una cosa molt important, però no és un tret característic de la cooperativa. El que sí que eren trets característics de la cooperativa, i un ja se m'ha escapat, és que, així com a d'altres cooperatives, no es podia ni parlar de temes de política, ni de religió, etcètera, en el local estant de la cooperativa no es podia parlar, fos el cafè, fos la botiga, aquests temes no es podien tocar perquè deien que els estatuts de les cooperatives deien que això creava tensions entre els socis i baralles, podien haver baralles i que no en volien saber res. En canvi, els estatuts de la cooperativa no, aquesta prohibició no la contenen. I sí que contenen, diguem-li, altres punts que li donen aquests trets característics que jo intento destacar en el llibre. Un és que era una cooperativa per a obrers. Estava limitada, l'accés estava limitat als obrers, mentre que altres estatuts te diuen que qualsevol habitant del poble pot ser soci de la cooperativa. L'altre punt és que aquests obrers, a més, havien d'estar afiliats al seu sindicat corresponent. I la qual cosa ja comences a dir, bé, quan llegeixes els estatuts dius, aquí passa alguna cosa, no? I la tercera cosa és que aquest obrer que està afiliat a l'estatut i que és soci de la cooperativa, està afiliat al sindicat i que és soci de la cooperativa, els estatuts diuen que, a més, si hi ha vaga convocada pel seu sindicat, ha de fer la vaga convocada pel seu sindicat. I que si no la fa, aleshores la Junta General el pot cridar i segons el que digui, segons el mutu diu que adueixi, doncs el poden fer fora o no. Aquests són els tres punts que li donen una característica peculiar. Per lo demés, en quant a... Jo també entenc que Falset, al ser més gran, doncs havia més gent i evidentment, doncs, havia altres serveis com la biblioteca, que potser altres cooperatives no tenien. Però bueno, els tres significatius eren més de tipus sociopolític o sindical, diguem, gairebé.
I trobes que podríem parlar també d'influència a nivell de comarca?
Sí, sí, perquè havia altres cooperatives, per exemple, que venien a comprar l'engròs a la botiga de la cooperativa. Tenim llistats de... Perquè una de les característiques d'aquestes cooperatives és que tu podies pagar a final de mes. O sigui, com la gent anava molt apurada, el dia a dia no podia arribar, doncs a final de mes o de tant en tant...
I com la visa d'ara, vaja.
Més o menys, com la visa d'ara, exacte. Tu, quan tenies... Ells t'obrien un compte i anaves a comprar i t'apuntaven al deute. Aleshores, quan podies, liquidaves. Aquests comptes se n'han conservat alguns i sabem, per tant, que havia gent d'altres cooperatives que venia aquí a comprar, gent que fins i tot tenia botigues petites a Marçà, per exemple, venien aquí a comprar, i després persones ja individualment venien aquí a comprar, i hem trobat gent de molts pobles de la comarca. Però no únicament era, insisteixo, a part d'això, que és interessant, també després te trobes que quan se convoca a les manifestacions pel 1 de maig, la manifestació surt de la cooperativa, no surt d'un altre lloc, surt de la cooperativa. I quan el Jaume Banquer, les seves memòries, recorda el primer de maig que es va celebrar Falset, te diu que havia gent de molts pobles de la comarca que van venir a participar en aquesta manifestació del 1 de maig.
Era un focus també d'atracció dels voltants dels pobles de la comarca, perquè en temes sobretot sindicals...
Sí, encara que com a cooperativa pròpiament no era la seva feina, sí. Com els obrers que estaven formant part d'aquella cooperativa...
Tenien consciència.
Exacte, i eren membres actius, i el Jaume Banquer explica que els caps de setmana se n'anaven per aquests pobles a peu a predicar la bona nova, doncs, clar, això a la llarga s'havia de notar en un reflux d'aquesta gent que havia sentit la notícia i que retornava al punt, o sigui, tornava a venir a Falset per participar d'aquelles commemoracions i d'aquelles celebracions de les quals havia tingut notícia en els seus pobles. Per tant, hi ha aquesta doble, com a mínim, aquesta doble vertent d'implicació, diguem-li, comarcal.
Tu creus que s'acaba el 36 aquesta cooperativa, i després del 36 arriba el 39, i després del 39 arriba el 40, hi ha un silenci absolut sobre aquesta cooperativa. Tu creus que això que m'estàvem parlant ara fa un moment va tenir res a veure amb aquest silenci?
Això és un tema, diguem-li, que encara no hem arribat en aquest període, però el que sí que està clar és que, tant els fets de la Guerra Civil com la repressió, la duríssima repressió franquista posterior, van deixar, diguem-li, van suposar un desastre econòmic, moral... Digueu-li com vulgueu, la societat, diguem-li, jo entenc que en aquell moment els que es van quedar aquí, la primera reacció era sobreviure, buscar-se la vida que diem avui en dia, tant en el bàndol dels vençuts com els dels vencedors, perquè van haver vencedors que saben perfectament que no ho van tenir gens fàcil tampoc. Aleshores, la primera reacció entenc que per tant va ser sobreviure, parlar poc i tirar endavant. Però clar, després dius, bueno, i més endavant què? Clar, més endavant qui n'havia de parlar? Els vençuts o estaven a l'exili o afusellats o a camp de treball
o no podien parlar
perquè
per si de cas.
Exacte. I els vencedors, jo entenc, i això és una cosa que, bueno, pues és una percepció que no té massa fonamentació científica, per no dir-ne cap, però que no m'estranyaria que la cosa anés per aquí també, és que havia una versió oficial dels fets, o sigui, havia hagut un intent de revolució judeo-maçònica, comunista, roja, etc., digueu-li com vulgueu, en aquest país hi havia hagut un sector de la societat espanyola que s'havia aixecat...
I allà potser el nucli, diguem-ne, o es va considerar.
No, bueno, a nivell global, aquesta explicació era, diguem-li, aleshores, clar, recordar l'existència d'una cooperativa, per a què? Si hi havia aquesta versió, si aquells eren els dolents, per a què havíem de recordar res? Podria ser que al recordar coses i parlar-ne recordéssim que tenien una banda i que acompanyaven els actes públics amb aquella banda, que havia una biblioteca, podien recordar que allí hi havia molta gent que podien anar a comprar, encara que no fos soci, podien recordar coses que no lligaven amb la versió oficial aquella.
No els interessava ressaltar...
Era un silenci oficial.
Jo entenc que sí.
No interessava ressaltar aspectes positius.
Clar, per a què recordar? Si ja sabem, eren els dolents, tema acabat. O sigui, a partir d'aquí, tabla rasa i ens en oblidem, no?
Sí. Bé, doncs, i un cop publicat el llibre... Quina creus que ha estat la repercussió social, és a dir, de la gent davant l'edició d'aquest llibre que t'han comentat, els comentaris has tingut?
A veure, jo sóc de sortir poc i per tant així pel carrer poca gent em pot comentar coses, però allí on hem anat a buscar informació sí que hem notat que la gent doncs ens ha diguem-li, ens ha donat, o fins i tot gent que no li has anat a dir-li res, t'ha dit, ei, d'allò que vas explicar tinc alguna cosa i tal. Fins i tot, doncs, gent que no et coneix de res, doncs, l'altre dia em va arribar per carta un document del 1921, que va ser un full volant que van repartir la cooperativa queixant-se d'un registre que havia fet la Guàrdia Civil en el seu local, perquè havia hagut una denúncia que tenien armes. Van enxironar el Joaquim Llorenç, que era el que sempre acabava pagant el pato, sempre en Girona anaven per coses així, van fer el registre i el dia següent doncs, el van comprovar que allí no havia res i el van deixar en llibertat. I la impremta Bassa va editar aquest fullet que ells van fer editar. Clar, llàstima que no hagués arribat abans aquesta informació perquè ens hagués anat de perles pel llibre. No? Però sí que hem notat aquesta, diguem-li, més recepció, no? O sigui, que la gent està més receptiva.
I gent gran que hagués viscut directament o se'n recordés d'alguna cosa d'això, també, vull dir, n'ha parlat, t'ha comentat coses,
sí,
coses.
Abans...
A part de la documentació que t'hagin pogut fer arribar gent diversa, sí. Que suposo que n'has tingut bastanta, vull dir, gent també que hagués pogut parlar en primera persona, per entendre'm.
Sí, bàsicament, diguem-li, la veu més autoritzada que hem fet servir ha sigut el Josep Xortó. És la persona que més ens ha ajudat i encara l'altre dia, parlant amb ell, em deia, quan torni, te donaré una foto que te'n recordo cara que tinc, que tal i qual. No? Ha sigut la persona que ens ha ajudat més. Després, a través del Toni, doncs clar, jo he fet servir també material que el Toni havia anat, ja va recopilant i que en algun punt doncs, m'anava bé. I després... I em sap greu no poder donar els noms perquè no volen sortir a la llum pública, però hi ha altres persones que també ens han ajudat moltíssim i a mi m'agradaria senzillament dir qui són perquè, bueno, per agrair-los públicament, però he de respectar la seva decisió diguem-li, de que no surti el seu nom.
I alguna anècdota mentre elaboraves el llibre o després de fer-lo públic? Sí?
Bueno, per exemple, el que passa que, clar, són divertides més o menys o són emocionants més o menys en la mesura que estàs implicat en el tema, no? Per exemple, un dia estàvem a casa del Josep Xortó fent una entrevista i de sobte apareix el Jordi Aguiló i al veure que parlàvem del Porvenir diu... El porvenir, la meva mare té moltíssima cosa sobre el porvenir. Com que la teva mare? Diu, sí, vine un dia d'aquests i efectivament al cap d'un temps vaig anar a casa seva i la Gertrudis Anguera, doncs la seva mare em va passar una documentació que ens va permetre reconstruir el que va ser l'intent de reconstrucció de la cooperativa després de la, o durant la transició, per entendre'ns. Que va ser un episodi doncs, que teníem, per mi era totalment desconegut aquest episodi, i gràcies a la documentació, perquè, bueno, perquè va arribar en aquell moment el Jordi, perquè jo no el coneixia de res, perquè el meu hàndicap és que el sé de fora, doncs conec poca gent. Però...
Suposo que ha sigut una bona cosa tenir el Toni.
Sense el Toni no hagués pogut fer res, absolutament. És que no hagués pogut fer absolutament res, perquè entre els papers que em va passar del seu avi i la gent que hem anat presentant, i etcètera, doncs, hem pogut tirar endavant.
Quines coses positives i negatives també destacaries en aquest treball i en la seva elaboració també?
Sí, a veure, com a coses negatives, en principi, doncs, la poca informació que hem trobat. Per exemple, d'actes, de l'any 16 al 36 només n'hem conservat dues. La primera, que és oficial de Constitució, que era obligatòria, i la segona, que entenc que també va ser obligatòria perquè segurament el Primo de Rivera, quan va pujar al poder, va fer com una mena d'estadillo i totes les entitats tenen un acte de l'any 24, per tant, entenc que la cosa devia anar per aquí. Clar, de 20 anys d'existència, un acte vàlida únicament, és molt interessant, però és poca cosa. Clar. Després, també tenim només un llistat de socis, que eren 245 a l'any 25, també en aquesta documentació, en aquest bloc de documentació, però no en tenim cap més, quan sabem que va haver moments que n'eren vora 500. Per tant, recuperant allò de la importància, Déu-n'hi-do que...
500?
Quan... Sí, o sigui, jo no m'acabo de creure una xifra tan elevada, però bueno, deixem-ho en 300, si a Falset 3.000 habitants en aquella època, posa-li 3.000 habitants, posa-li 700 famílies, per dir alguna cosa, si 300, quasi 200 estan implicades, és com a mínim un terç de la població que tenia una certa implicació.
I tant.
Per tant, negatiu, per una banda, manca d'informació, i després la nul·la col·laboració per no parlar gairebé d'obstrucció, de qui pel que representa, sembla que hauria d'haver ajudat més i no ha ajudat en absolut. Des d'aquest punt de vista, entre la poca col·laboració i la poca informació, gairebé es pot dir que és un llibre inacabat, perquè segurament que anirem trobant cada més coses. El que passa és que...
Estàs parlant d'alguna entitat?
Preferiria no entrar en Kibics i quan, qui si ho
no,
sent...
No, vull dir, doncs... no, estic dient, si estàs parlant d'una entitat en concret,
sí, al capdavant, i no... Bueno, no ha hagut cap tipus de col·laboració. El que passa és que, bueno, no vull entrar en polèmica. Sí, sí, és una llàstima perquè nosaltres no tenim cap ànim de res, senzillament, diguem-li de res personal, senzillament el que volem és saber. I qui té informació...
És la nostra història, vull dir que és una llàstima.
Una entitat pública d'aquesta empresa hauria potser d'ajudar...
Sí, sí, però doncs no ha sigut possible. I també com a negatiu, pues, això, vull dir, una mica la poca preparació personal que tenia quan vaig començar i que en 2 anys doncs, he hagut d'anar fent moltes lectures per cobrir aquest forat. En quant a positiu, doncs, bueno, el que dèiem de recuperar aquesta memòria i sobretot constatar falset l'existència d'un projecte d'esquerra alternatiu que tenia un altre model de societat I que a diferència del que sembla ser que passa avui en dia, que tot s'acaba malament i que sempre sembla que estàs començant projectes nous i que res té continuïtat, aquesta va tenir continuïtat i segurament hagués tingut continuïtat molts anys. I veure aquest projecte d'esquerra molt diferent, aquesta esquerra que quan anaves a escola et pintaven de revolucionària, d'assassina, de sanguinària, etc., que, bueno, que segurament hi ha alguna cosa de tot això, recuperar... aquest projecte d'un sector de l'esquerra doncs per mi ha sigut molt, molt, molt interessant. I després, a nivell personal, també ha sigut molt interessant això que deia abans, de conèixer molta gent i bueno, que t'han obert les portes de casa pràcticament sense conèixer, que t'han ajudat moltíssim i que, bueno, que una vegada més, doncs, gràcies a tothom a qui ha col·laborat i qui col·laborarà en un futur.
I t'ha cridat l'atenció algun fet o alguna circumstància en especial?
Sí, el que més m'ha cridat l'atenció ha sigut que, en contra del que jo pensava, la gent col·labora més del que em pot sospitar. En el fons, jo penso que ja volem saber, per a bien o per a mal, volem saber què és lo que ha passat, no? I bueno, tant en l'àmbit oficial, diguem-li arxius, ajuntaments... La cooperativa agrícola, o sigui, tothom ens ha obert les portes i ens ha facilitat tant això en l'àmbit, diguem-li, més o menys oficial d'institucions, com després en l'àmbit personal de, diguem-li, de persones individuals que tenen una documentació i que te la proporcionen. Això és el que més m'ha sorprès, que sabem molt poc i que la gent té moltes més ganes de saber del que jo, francament, em podia esperar. Sí, sí, és boníssim, és molt bo.
I per acabar aquesta entrevista, et sembla, podries avançar, si és que ens pots avançar alguna cosa, si estàs preparant algun altre tema històric sobre Falset o sobre la comarca.
Sí, bueno, això és com diu el Toni, estem malalts, aleshores aquesta malaltia, sí, aquesta malaltia, el que pretenem és, en el transcurs de la malaltia, acabar anar dibuixant què va passar, diguem-li, com era la societat i què va passar Falset durant la República i Guerra Civil, en un primer pas.
I això és molt interessant perquè és que no hi ha pràcticament res, per no dir res.
No, res, no hi ha
tothom
res.
Tothom sap moltes coses, però poc, ja no hi ha res a la llum.
Bueno, hi ha molta documentació, hi ha molta més documentació de la que també em pensava. Això és una segona cosa que m'ha sorprès. Per exemple, tot el que són contribucions territorials, encara que no és una documentació molt bona, però és una documentació, diguem-li, que es pot aprofitar per saber quina era la distribució de la terra a Falset i comarca, no? I en contra del que jo sabia a base d'una sèrie de lectures, aquí hi havia molts... petits propietaris que no tenien gairebé per menjar amb la seva terra, havien de fer de jornalers, i uns quants grans propietaris que ha sigut una mica la sorpresa, perquè a més, un cop hem començat a creuar, a buidar contribucions de molts municipis del Priorat, veiem que hi ha gent que aquí podia tenir poca terra, però que d'altres llocs, i per tant estem fent, diguem-li, com una radiografia. En el fons se tracta de fer una radiografia de la societat i a partir d'aquí entendre què va passar, perquè clar, els problemes venen de molt lluny. Quan l'any 31 s'intenta municipalitzar la cooperativa d'aigües, això no s'entén si no saps com se va fundar, qui hi havia darrere la cooperativa d'aigües, què passava amb la cooperativa d'aigües. I poso aquest exemple perquè, diguem-li, que és així com el projecte a llarg termini és República i Guerra Civil, ara en aquest moment, concretament, estem amb el tema de la cooperativa d'aigües.
Doncs molt bé.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Pere, per estar aquí amb nosaltres i explicar-nos tantes coses que formen part de la història del nostre poble, en definitiva de la nostra història i de nosaltres mateixos.
Doncs com se sol dir, i, però de veritat, gràcies a vosaltres i sempre que vulgueu, jo tinc ganes de
xerrar. Agafant la paraula.
Molt bé, gràcies.
Molt bé, a tu.
I després, si us sembla, passarem avui al recull de premis i concursos, en el qual avui no en presentarem un només, perquè pensem que és prou interessant. És la 28a edició dels Jocs Florals de Torroja del Priorat. Ja sabeu que aquests Jocs Florals, que fa 28 anys que ja s'estan realitzant, doncs tenen, és un dels premis més importants, pensem, de la comarca. Els treballs, evidentment, han de ser originals i inèdits. S'han d'enviar 3 còpies sense signar i identificades amb un lema. Enguany el termini d'emissió dels originals acabarà el dia 3 d'abril i l'heu d'enviar al Centre Cultural i Recreatiu La Unió, que està al carrer Major 36 de Torroja. També, si voleu saber, per exemple, els membres del jurat, doncs us diré que hi ha el Xavier Budesala, el Carles Figuerola, el Jaume Nolla, el Josep Sánchez Cervelló i el Josep Enric Martínez de Puente. I per tant, doncs, si us sembla, us direm quins són aquests premis que hi ha en aquests Jocs Florals de Torroja.
Bé, tenim el de Premis Ordinaris, tenim el Premi Flor Natural, que és el premi a la millor poesia de tema lliure, dotat amb 750 euros.
Si la vostra és la poesia que lloï temes i aspectes de la història i de la nació catalana, doncs l'Anglantina d'Or també té un espai i la dotació és de 375 euros.
I també el Premi Viola d'Or i Argent a la millor poesia que enalteixi els valors espirituals, dotat amb 375 euros.
Aquests són els Jocs Florals, però també dintre els Jocs Florals, els premis ordinaris, hi ha uns premis extraordinaris que són propis de Torroja. Per exemple, el Premi Marcel Sentís, que és per a la millor narració curta en prosa de tema lliure i que tingui una extensió mínima de 10 fulls i està dotat amb 900 euros.
Bé, i el Premi Jaume Ardèvol i Cabré, de la categoria Recerca Històrica, premi al millor treball de recerca i investigació històrica en l'àmbit de les comarques de Tarragona durant el període comprès entre la proclamació de la Segona República i els anys de la transició política espanyola, amb una extensió mínima de 25 fulls i està dotat amb 870 euros.
I per a la gent jove també hi ha premis, és el Premi Montsant. És la millor poesia o narració curta amb una extensió màxima de 2 fulls i que hi poden participar, i això és novetat d'aquest any, els escolars de la Ribera d'Ebre, de la Terra Alta i del Priorat. A més, té dues categories, l'infantil, de 8 a 11 anys, i el juvenil, de 12 a 16 anys. Per tant, ja ho sabeu, escriptors de la comarca, animeu-vos, que els Jocs Florals de Torroja ja estan en marxa.
Abans d'acabar el nostre espai d'avui i com cada setmana que tenim programa, l'acabem amb la lectura dels llibres més venuts durant el darrer mes a les principals llibreries de Catalunya.
Ja sabeu que tenim dues llistes, i una és la de ficció i l'altra de no ficció. I si us sembla, començarem amb les de no ficció en català.
Bé, tenim en cinquè lloc Cuina per solters, ja tenim un munt de setmanes que està ja en aquests llocs, de l'Ismael Prados.
En el lloc número 4 tenim l'últim llibre del Sebastià Serrano, que es titula L'instint de la seducció i que ara el llibre s'ha publicat.
Bé, i en tercer lloc, Bon dia, mandra, de Corinne Maier, edicions 62, és qui l'ha editat.
En el lloc número 2 tenim un llibre que l'ha escrit el Trias de Bes i l'Àngel Rovira, que es titula La bona sort i que l'ha publicat una editorial que es diu Empresa Activa.
Bé, i en primer lloc tenim el llibre Fot-li, que som catalans, de Pallol, Jòdar i Sala, de l'editorial Esfera, que tracta de com ser català amb ironia.
Que se necessita molta, per cert. I passem ara en el lloc número, en els llibres de ficció, i tenim que en el lloc número 5 un llibre del Ken Follett titulat En el blanc, i edició 62 ha publicat.
I en el lloc número 4, La misteriosa flama de la reina Loana, de l'Umberto Eco, editorial Destino.
En el lloc número 3 tenim el curiós incident del gos a mitjanit, l'autor és el Mark Haddon i la Magranes qui ha publicat aquest llibre.
En segon lloc tenim La pell freda, d'Albert Sánchez Pinyol, de l'editorial La Campana.
I en el lloc número 1, un llibre que està batent tot tipus de rècords, perquè resulta que està fa 97 setmanes, és a dir, quasi dos anys que està en la llista, està en el lloc número 1, es titula L'ombra del vent, del Carlos Ruiz Zafón, i que Planeta ha publicat amb un gran èxit de... perquè en català un llibre d'aquesta naturalesa doncs no és massa habitual que estigui tant temps en llista de llibres més venuts.
Sí, sí. Bé, doncs, fins aquí el trasbarrat.
Com que aquest és el darrer programa d'aquest trimestre i no sabem quan ens tornarem, no sabem encara ara quan ens tornarem a trobar.
Esperem que us hagi agradat l'espai d'avui i recordeu que demà diumenge a partir de les 5 de la tarda ens podeu tornar a sentir.
Farem la repetició d'aquest espai i per tant també podreu sentir i prendre nota de tot allò que avui no heu pogut fer.
Tornarem aviat, no hi falteu. Nosaltres ben segur us trobaríem a faltar.
Adéu-siau.
Adéu. Along the Chabu, 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 along the Chabu.